I avui Jaume Espina torna amb més històries de Sant Cugat. Avui la història d'una masia de la qual intentarem descobrir doncs, els seus antecedents i conèixer doncs, potser alguns secrets de la seva història a través dels seus protagonistes. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal?
Doncs mira, molt bé, aquí amb Can Vell, amb la gent de Can Vell, el Jaume Vell, que és l'actual, diguem, propietari, de, bueno, no diguem, propietari de la masia, i la seva filla Clàudia.
Els que... podem saludar, que hi són, eh? Bon dia als dos, eh?
Hola, hola, bon dia.
Bon dia, Jaume.
Hola, bon dia, què tal?
No, sí, perquè si no semblava que no hi eren. No?
Semblava que parlàvem sols, eh?
No, bueno, de lo que es tracta és de recordar o de conèixer una mica la història d'aquesta masia, que és una de les més antigues de Sant Cugat. Després d'uns últims programes en els quals ens hem dedicat més al segle passat i al segle XIX, ara ens trobem amb un salt enrere tremendo, perquè parlem, si no estic jo mal fixat, de primers del 1100, de manera extraoficial, i 1300 o 1400 de manera ja concreta i que es pot establir. Des de quan teniu, Jaume, records o documentació o temes de la masia?
Bueno, no, nosaltres, particularment, la documentació que podem tindre és la que ha rescatat una miqueta la Clàudia, doncs que potser us farà 5 cèntims millor ella, en el sentit de que tindrà més dades sobre el treball que va fer.
Sí, mira, si em permeteu, mira, la documentació més antiga que hem pogut rescatar és del segle XVI, concretament tenim un document del 1541 que ja fa referència al 1517, i aleshores aquest és el document més oficial que tenim. Fins ara només s'havia tingut un document de, bueno, el fogatge del 1553, i bé, hem pogut recuperar aquest últim document que va ser totalment aleatori, obrir un calaix i jo estava buscant documents escampats i vaig dir, mira, agafaré aquest que es llegeix prou bé, i resulta que era el més antic que teníem.
Era el més antic que tenies, sí. I que va ser una mica per casualitat com es troba.
Exacte.
La majoria de documents, si no els tens, perquè tu vas fer un treball de recerca al batxillerat, quan...
Exacte.
Vas acabar el batxillerat. El que passa és que és un treball de recerca, déu-n'hi-do, no?
Sí, bueno, va ser bastant, perquè parlar de casa meva i saber-ne una mica més sempre m'ha agradat molt, perquè, bueno, és que tant de bo les parets d'aquella casa poguessin parlar, i si teníem una mínima possibilitat de saber alguna cosa, doncs vaig decidir fer el treball d'això, i ja fa 4 anys d'això, i vaig decidir agafar 4 textos que tinguessin per casa repartits de segles diferents, si podien ser, i em va sortir aquest, i el Domènec Miquel es va escandalitzar quan va parlar amb mi, de fet, va dir, mare de Déu, d'on has tret això? I la veritat és que amb la professora de llatí va ser complicat, perquè era, no era llatí, però era català antic, però era una mica una barreja de tot, i traduir-ho...
Aquests documents que estan mig en català,
sí,
mig en llatí, mig...
I que la cal·ligrafia també és complexa, i, però bé, ens en vam sortir una mica.
I quina sensació dona, Jaume, viure...
Home, per una banda, és una cosa molt satisfactòria, sempre i quan el sentiment que particularment jo i els de casa tenim envers a un espai com és la natura i una casa de pagès, que tota la família sempre ha fet de pagès, doncs omple molt el fet de poder tindre una documentació d'aquest tipus. I doncs, bueno, sempre t'expliquen coses i anècdotes i algunes cosetes, doncs, que acompanyat d'això encara fa més il·lusió.
El Jaume, deixa'm que li pregunti, abans del treball de la Clàudia, quines són les referències, quina informació teníeu vosaltres de la casa?
Tenies informació?
Deu ser que els auriculars
no
tenen...
D'aquests documents...
No, que si tenies alguna idea, algun document anterior a el que havíem vist, o si tenies alguna referència anterior.
No, particularment, doncs, a part del que tenim la façana, que hi ha una pedra amb la qual posa 1525, doncs, a part d'això, no teníem cap cosa més, no? Llavors, doncs...
Però en algun lloc deuria haver-hi la documentació guardada.
Home, sí, el que passa que interpretar-la és prou difícil, com deia la Clàudia, perquè ja estem parlant de català antic, part de llatí, i llavors, doncs, veus allà un munt de lletres que difícilment, a part dels apellidos o de Mas Santos o coses d'aquest tipus, no acabes de definir més. No?
Perquè, o sigui, abans de Campbell es coneix com Mas Sant?
Sí, Mas Santos, Campbell del Mas Santos, sí.
I com lliguem? Com arribeu a lligar les dues?
Bueno, és simplement, un cop ho veus a la pedra, posa Campbell del Mas Santos, suposo que... Mas Santos acabaria desapareixent,
sí,
però no...
A la paret ja posa Campbell Mas Santos,
sí,
tot junt.
Sí. Però, clar, això és una cosa que la llengua va evolucionant i com que tenim tants buits de documentació, tenim buits familiars que no sabem tot l'arbre genealògic ni volem. Llavors, amb això també, vull dir, l'evolució tampoc la podem seguir.
Perquè el tema de... O sigui, hi havia moltes masies de Sant Cugat que es van crear, bueno, es van crear, existien, però que van adquirir la llibertat del monestir, sí, en un moment determinat. Vosaltres sou part d'aquest grup de masies que estaven, diguéssim, sota el règim del...
A veure, sí que va haver-hi un moment, doncs, que d'alguna manera les masies es van alliberar, diguem-ho així, pagant uns diners per alliberar-se, d'alguna manera, diguem-ho així, del monestir, que tampoc hi era, llavors tampoc puc saber fins a quin punt, no? Però sí que per fer el seu camí cada finca, doncs d'alguna manera doncs van pagar uns diners determinats. Campbell, d'alguna manera, pel que tinc entès, els historiadors i demés han subratllat el tema de que es va, nosaltres no vam pagar això en el monestir, si més no, com que el que pagava representava que tenia molta presència o molt poder econòmic, diguem-ho així, en aquella època, doncs, el que es va fer Campbell, doncs, va ser no redimir aquest d'allò en el monestir, sinó que va ser quan van fer el que és la finestra i la pedra de sota que posa...
Perquè, en principi, que... jo tinc entès que les masies que... pagaven i reivindicaven, per dir-ho així, la seva llibertat, feien un portal,
sí,
en el qual, vull dir, hi havia les pedres i tal, i el que tenia aquell portal era el que havia pagat i s'havia alliberat.
Exacte.
I per el que dieu, o sigui, vosaltres...
Teòricament, per no perdre un prestigi, van dir, bueno, nosaltres no paguem això, però per demostrar que també estem a l'altura, doncs vam fer la finestra aquesta, que de totes maneres és d'un interès cultural important, i llavors, doncs, esclar, en aquella època, doncs, fer un finestral d'aquest tipus, doncs encara més. I llavors, doncs, era una manera de dir, bueno, per una banda, no paguem el monestir, però això no vol dir que no tinguem diners per fer això altre, no? Això en aquella època. Això és el que ens han explicat,
això és el que
s'ha sentit, no? I alguns historiadors han dit, no?
I tu has pogut més o menys...
Bueno, jo més que m'he centrat a la base documental, que és el treball que he fet, jo tot el... perquè tot això que és més tradicional, més de boca a orella, més de... No hi ha una base, sí, bueno, històrica, concreta i documentada, per tant, tot això, bueno, són històries, igual que les llegendes, i que això es pot anar dient, però jo no ho sé fins a quin punt...
Sí, perquè llegendes i anècdotes n'hi han al voltant de Campbell.
Sí.
Sí, bueno, ara, per exemple, ha sortit un llibre que és de les masies de Collserola, i algunes que jo havia sempre sentit, doncs, que els bandolers en el seu dia, doncs, havien assaltat la masia, i que en aquest assalt, doncs, un dels fills de la masia, doncs, va ser ferit de mort i va morir, en cert, i llavors, doncs, aquesta anècdota, doncs, sé que en aquest llibre s'explica i s'ha contrastat, no? I d'alguna manera, doncs, sí, va haver-hi un assalt en el qual, doncs, va morir una persona de la família, representava un fill de la casa, i que llavors, doncs, al saltar per una finestra, doncs, el van apunyalar. Llavors, aquí, doncs, va haver-hi, doncs, una de les persones que estava al servei de la casa, deien una minyona o no se sap qui, doncs va anar a la carretera o camí, en aquella època, a demanar, doncs, ajuda als traginers que en aquella època, doncs, anaven amunt i avall. I llavors, doncs, aquests senyors, doncs, d'alguna manera fent escàndol i cridant i a més, doncs, van fer veure, doncs, que venien el sometent o els Mossos d'Esquadra d'aquella època, no? I llavors, doncs, d'aquesta manera, doncs, els bandolers van marxar, no?
Estem parlant de la masia de Can Vell, que segurament pels fills de Sant Cugat ja amb una certa edat poden saber de quina masia estem parlant. Però pels que no ho sàpiguen, podríem sí orientar-los on es troba la masia de Can Vell i com és, quines són les característiques, què queda de la masia?
Bueno, aquesta masia és una masia que està situada a uns 800 metres de la sortida del poble de Sant Cugat.
Per quina banda?
Per la carretera Rabassada, a uns 10 quilòmetres de Barcelona, en direcció a Sant Cugat, i està de Sant Cugat a Barcelona, a la banda esquerra de la Rabassada, diguem-ho així. És una masia que té una dimensió d'uns 400 metres quadrats aproximadament. Es conserva d'una manera bastant delicada perquè no s'hi han fet inversions perquè degut a la situació no tan sols la situació, podríem dir, de la situació familiar, no? Però aquesta situació familiar no ha sigut perquè en la mateixa masia o finca s'hagi fet malbaratar els diners o una cosa d'aquesta, sinó que actualment ens trobem en situacions de que no podem desenvolupar activitats en les quals això ajudi a mantindre i a conservar un patrimoni que segons diuen, està catalogat al mateix nivell que el monestir de Sant Cugat. I llavors això ens comporta, doncs, una sèrie de maldecaps en les quals doncs, tens que destinar els diners que treballes fora de casa a la mateixa propietat, no? Això és un problema verdaderament greu, perquè tothom, doncs, parla, doncs, de que, bueno, doncs, escolta, carai, aquesta casa la podries arreglar i tal i qual, podries demanar...
És un dilema per vosaltres, no?
Sí, és un verdader problema.
Sí, és complex, perquè, vulguis o no, bueno, en Jaume té tres fills, soc jo i tinc dos germans més, i el gran ja està treballant, però els altres seguim estudiant, però no és que els meus pares tinguin una feina d'un nivell superalt, vull dir, són feines humils i vulguis o no, vull dir, arreglar una casa d'aquestes dimensions que a més burocràticament suposa...
una paperassa que també costa uns diners.
Una paperassa suposa... Bueno, hi ha un bonific... com que la casa està catalogada, hi ha una bonificació del 50% dels impostos, però la bonificació sempre és a posterior, o sigui, un cop ja primer pagues els impostos i després ja, si volen, te'ls retornen. Llavors, clar, suposa una molta paperassa, molt de control i, òbviament, una inversió que és supergran i que ara mateix pues, no es pot
perquè,
fer.
Perquè, vull dir, ja teòricament des de fa uns anys s'està treballant en un pla d'usos de les masies de Collserola i tal, perquè puguin recuperar... O sigui, a veure, Can Vell podria ser autosuficient possiblement si pogués explotar de manera comercial o de manera industrial la seva àrea de terreny, no? Teniu diferents esglaons per poder fer un conreu o un altre tipus de conreu, podríeu treballar la fusta com es feia abans, però des de que hi ha aquest pla d'usos que no s'ha aprovat i fa la tira d'anys sí. Que està por ahí, encara esteu pitjor.
Sí, però sí. És que, a més, si tu vols fer una explotació que et puguis sortir rendible o fer alguna mena d'activitat, mira, només amb explotacions agràries ja et suposa estar en papers continus amb el DARP. que és el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Si vols fer activitats que estiguin relacionades amb el poble i amb Sant Cugat, ja suposa paperasses contínues amb l'Ajuntament, que de fet estem parlant amb l'Ajuntament contínuament. I és, necessitem això, un cop ho tens, necessitem una altra cosa. Necessitem, i clar, nosaltres el que ens, si ens interessés alguna cosa seria fer activitats a l'exterior, perquè òbviament a dins no s'hi pot fer res, està tot apuntalat i s'aguanta per la quietud. Llavors, tot el que és activitats a l'exterior, activitats relacionades amb el que és administració pública, sempre són molt, molt, molt lent. I que perquè et surti rendible a curt termini, doncs t'has d'espavilar. Sí. Acabarem abans si jo em poso a treballar de qualsevol cosa i guanyo la vida.
O sigui, és més fàcil dir, bueno, doncs això és parc natural i a partir d'aquí...
Sí.
I aquí, llavors que els que estiguin a dins s'espavilin, no?
Això ve de lluny, perquè des de l'any 78 després es va crear el Parc de Collserola i aquí van donar una classificació en a l'espai aquest en el qual et limita i et lliga de peus i de mans. Què passa? Que a la que tu demanes fer una activitat, sigui una aula rural o sigui una activitat econòmica en la qual tu puguis defendre la teva propietat i finca, no? En aquest cas, doncs què passa? S'entrebanca doncs amb que això té una classificació, que clar, això la persona que et rep aquella petició en un ajuntament o en qualsevol àmbit, doncs et trobes amb aquella classificació que et limita i et lliga de peus i de mans. I amb això portem 30 anys, vull dir, des de que es va crear el Parc de Collserola. No perquè el parc en si sigui un problema, perquè hi ha tècnics molt competents i gent molt, molt, molt competent que coneixen perfectament aquesta situació, però els que estan per sobre d'ells potser no decideixen fer res. I en quant a això que dèieu del pla d'usos de les masies, doncs l'Ajuntament el va aprovar en el seu dia, però té altres espais on s'han d'aprovar, sigui la Generalitat, sigui la Diputació, sigui el parc. Concretament el parc està parlant de que estan fent una nova planejament del parc de Collserola, però quan l'última trobada que vaig tindre amb aquesta presentació del llibre que parlava abans, doncs una persona va preguntar, bueno, però si aquest pla que esteu redactant actualment perquè les masies de Collserola puguin tindre una possibilitat de desenvolupament, com es presenta? Per quant temps n'hi ha? I es van quedar muts. No hi ha una previsió.
No.
De moment, des de que es va aprovar l'Ajuntament...
No saben, no contesten.
Exacte. Des de que es va aprovar l'Ajuntament han passat quasi 3 anys.
I sí, clar, jo he fet una pregunta en el ple de l'Ajuntament fa temps sobre el pla d'usos i em van dir que ells havien fet tot el que podien, però que a partir d'aquest moment depenia de la Generalitat i de Collserola i tota la història i tal.
I així, clar, tornant a el que dèiem abans, oh, és que aquesta casa es cau, oh, és que no hi feu res. Bueno, és que ens trobem així. Però a més ens trobem amb que si tu demanes una subvenció, d'aquesta subvenció que demanis, si et donen, per dir alguna cosa, els diners que et donin, et dona igual, tu després això ho has de cotitzar a Hisenda com un ingrés net. I com que no tens cap negoci muntat, et acaben de crucificar.
Sí, que la subvenció al final acabes pagant més quasi que el que t'han donat de subvenció.
No, però és que a més és complexa. El procés de demanar una subvenció en si ja és complexa, perquè parteixen d'una partida de diners que després potser no saben si el tenen disponible. Llavors, igualment tot el procés és llarg, però és que deixant de banda això, si el pla d'usos de les masies es materialitza i pots fer les teves coses, igualment si no vols dependre de ningú, la inversió l'has de fer tu. I si no tens diners per invertir en arreglar una casa, tampoc la tindràs per posar-te a fer activitats diverses, i també depèn d'inversió que t'has de fer tu. Llavors, mica en mica.
I deixant una mica el tema aquest i retornant
a la història.
A la història. Hi ha algun document que a la recerca que vas fer et cridés l'atenció com a curiositat? Perquè jo he llegit i sí que n'hi ha un que em fa molta gràcia.
Ah, bueno, digui'm quin és el que li fa gràcia.
El document, el escrit número 1,
sí,
que parla de... que diu que li dona... O sigui, detalla, és una nota de casament, m'imagino.
Sí.
És...
Aquest és el que em va costar... Aquest és el que... Ho vaig parlar amb el Domènec Miquel, perquè, òbviament, bueno, ell m'ho va revisar com a institució històrica de Sant Cugat. I aquest és el que és... no es va traduir més correctament. O sigui, aquest era el del casament, era el que era més difícil d'entendre. Llavors, se li hauria de donar un parell de... de detalls, no?
Una preferència que puntualitza, et don un tros de terra de no sé on, un 12 lliures, una camisa...
Sí, no, mira, però és que aquest té una història, en veritat és divertida, és curiosa la història, perquè surt l'antic propietari que es deia Joan Sala i que aleshores aquest havia de fer, de pagar un censal, que perquè ho entengui una mica la gent, un censal és com...
com un impost.
Sí, com una espècie d'impost, a una persona que es deia Joan Vila. Aleshores, quan va haver el canvi de propietat, clar, l'Antoni Vell, que va ser el primer propietari de Sant Cugat, que això és el que em va ser més curiós, el primer propietari de la Masia, perquè això sí que va ser per mi molt curiós, descobrir com el primer Vell, que va viure a casa meva, no? Doncs, clar, Antoni Vell havia de seguir pagant aquest censal i no ho va fer. Llavors, és com una mica culebron, aquest document, no? Perquè llavors és... bueno, doncs m'has de seguir pagant i en Toni Vell va haver de seguir, bueno, com tornar els diners que faltaven, però a partir d'aquí va dir, ja està, ja no ho pago més. I això va ser, és una mica, és el curiós d'aquest
bueno,
document.
Jo és que em sembla que la Carme ens cridarà l'atenció per dins de que ens estem
passant.
Estem
en el temps límit.
Jo no sé si... jo us proposo, si a la Carme li sembla bé, fer una segona xerrada.
Fem-ho.
Que puguem...
i puguem conèixer una mica més la història. A mi m'agradaria saber, el Jaume ha crescut en aquesta masia.
Sí, 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 jo des de...
segur que té històries per explicar-nos recordant la seva infància i tot el que allà va aprendre. Oi que sí?
Sí, és... moltes cosetes, doncs, bueno, des de que... antigament es feien les carreres a la rebessada, que tota la família doncs pujàvem a la rebessada a veure les carreres, la collita del raïm, la festa que es feia doncs entorn a la collita del raïm.
Veus tot això?
Les trobades...
són aquestes coses que valdria la pena recuperar d'alguna manera.
Exacte.
Perquè la gent conegui que Sant Cugat era un poble pagès.
Sí, sí.
I que no està tan lluny, està aquí al costat.
La masia,
sembla que sigui...
la masia està a tocar una... el que passa que és difícil de veure, perquè queda molt amagada.
Queda
sota
la carretera, sí.
Però bueno, està per situar-nos, que la gent ho situï, on hi ha la casa Vasconcel, una miqueta sí. Més... cap a Barcelona, a l'esquerra.
Sí, sembla que anem seguint la ruta.
Exacte.
No, Jaume? Anem seguint sí. La ruta. Doncs convidem, tornem a convidar, els hi fem explicitar la invitació al Jaume i a la Clàudia perquè tornin, després de les vacances de Setmana Santa, un molt altre bé. Dia per continuar parlant ja de les històries internes de la masia, perquè avui hem parlat molt de la masia en si, de la documentació, de la part, diguem, més històrica, i també de tot el tema burocràtic que hi ha al darrere de la situació actual de les masies de Sant Cugat. Per tant, esteu convidats per tornar un altre dia i venir a explicar-nos històries
perfecte.
Personals
perfecte.
De la vostra vida.
La meva serà
casa.
Més actualitzada, però... bueno.
Ja, ja, però el teu pare sí que tindrà
ell
històries
sí,
a explicar.
Sí,
bueno, a veure si trobem alguna cosa.
Doncs molt agraïts per la vostra visita. Bon i us esperem d'aquí uns dies.
Per convidar-nos.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.